argolles i herbes. Les bombolles fan que el que és difícil sembli fàcil i potser aquesta és una bona síntesi de la vida de Karin Leis. De fet, la Karin va ser la creadora de les famoses bombolles daurades de Freixenet, aquell anunci sense el qual encara no començava el Nadal. Ella, que havia estudiat filosofia i lletres i havia tingut, per exemple, com a company de classe a Vázquez Montalbán, es va convertir en publicista per atzar. Juntament amb la seva parella, Leopoldo Pomés, van muntar Estudio Pomés, el gran estudi de fotografia i publicitat. I a part d'això, també va fer de model, ha estat mare, àvia, escriptora de grans receptaris, empresària, perquè és cofundadora d'un restaurant emblemàtic de Barcelona, la truiteria Flash Flash, i vaja, que ho té tot aquesta dona, ara ens ho explicarà. Avui és l'últim dia de temporada, ens fa molta il·lusió convidar la Karin Leis perquè aquesta dona, als seus 88 anys, és un monument a la vida.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Karin Leis, com estàs?
Estic, jo crec que bastant bé.
Bastant bé.
Sí, perquè si penso en tantes coses dolentes que passen a la vida i al món actualment, no em puc queixar de res. Mm. I procuro aprofitar tot el que tinc a l'abast i disfrutar-ho.
Ara, de fet, he dit això dels 88 anys i m'ha fet la sensació, no ho sé, que és com si estiguéssim parlant d'una altra persona. Quan expliquem tot el teu currículum, t'has quedat amb cara de tot això he fet?
Sí, és veritat, perquè jo he anat fent i com treballar m'encanta, em segueix encantant. Pues, venga, anem-hi, no?
Marxa.
Sí, sí,
marxa.
Sí, sí, les coses noves. Bueno, la curiositat és el que mou, no?, a les persones. Sí, si no la tens, pues, et vas parant. I jo segueixo sent molt curiosa.
Això d'avorrir-se no va amb tu, eh?
No, 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 gens. Gens de... No, no, sí, em falta temps per tot.
Què és el que ara t'atravessa, diguéssim, o amb què és amb el que ara estàs més pendent?
Mira, em dedico bastant a entendre les plantes. Tinc un jardí que no és ni petit ni gran, és abastable i faig coneixements de quina
botànica.
Terra, de botànica,
sí.
I parlo amb les plantes perquè penso que són sers vius. No m'atreveixo ni a tallar les roses perquè penso on estaran millor, no?
Que el meu jardí.
Sí,
clar,
sí,
tu
sí.
Vius en una caseta de l'Empordà ara, sí. Ja queda lluny, podríem dir, la temporada de Barcelona.
Sí, sí.
I suposo que tu, que has viscut la Barcelona i tot aquell goig divin de Tusset Street, etcètera, sí. Ara estàs millor, estàs més tranquil·la a l'Empordà.
Bueno, no és que trobi a faltar l'època que estàs mencionant. El que trobo a faltar és la Barcelona d'abans de... La ciutadania és totalment diferent, és totalment indiferent. Jo quan vaig pel carrer em sento com expulsada, no? I de fet ha sigut...
Perquè vols dir que no parlem entre nosaltres?
No, ni bon dia ni res si puges a un ascensor o perdó o... Si et creues amb algú, sempre és l'altre que espera que tu t'apartis. No és recíproc. S'ha perdut la convivència.
I les formes, no?, podríem dir.
Sí, les formes, sí. La convivència són formes, no? I jo em sento molt feliç quan algú es disculpa o em diu bona tarda. O en un restaurant s'aixeca i diu que aprofiti. No?
És que... Són detalls.
Sí.
No? Ets dona de detalls.
Formes part d'un col·lectiu. Uh-huh. I ara ets un individu, una individua.
Doncs escolta, aquesta individua meravellosa que és Karin Leis ha vingut avui, últim dia de programa, ens fa molta il·lusió aquesta entrevista, amb la seva llista de cançons, com fem cada divendres, no havíem de canviar avui. I comencem amb una cançó que a mi també m'agrada molt.
Que coses seran Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti.
Ecco il mio destino, parlarti. Déu-n'hi-do, aquesta cançó de la Mina és una meravella.
Sí, sí.
T'has emocionat, eh? Se t'ha posat la pell una mica de gallina.
Sí, és que és cada vegada que la sento. És que quan sents una persona que sap utilitzar la seva veu d'aquesta manera tan perfecta, amb tan bon gust, és que et penetra. No morirà mai aquesta cançó.
I també hi ha un cert romanticisme en aquesta cançó.
Sí, esclar.
I que entre home i dona, que és una mica també la història de la teva vida, perquè hi ha hagut aquesta gran conversa, podríem dir, amb Leopoldo Pomés durant anys, com a parella, com a amics, com a socis, no?
Sí. Bueno, és que ha sigut el secret poder ser amics, molt amics. És que he estat pensant sobre això diverses vegades. És la diferència entre, que ho haig de dir en castellà, entre querer i amar. Nosaltres ens amàvem.
Vols dir que no us estimàveu sense esperar res a canvi?
Sí, sí, és que ens agradàvem i ja està, no?
I va ser una història molt llarga, per qui no sàpiga qui és Leopoldo Pomés, que sempre hi ha algú que no és, que no ho sap, qui són la gent, perquè, clar, nosaltres ja tenim una edat, però hi ha gent que és més jove, que escolta la ràdio. Leopoldo Pomés va ser un fotògraf, un publicista molt important, que va fer moltes campanyes de publicitat quan encara no sabíem prou feines que era això de la publicitat aquí.
Exactament. Un dia, al saló de la casa del seu pare, estava mirant el diari i diu... És que fan uns dibuixos tan lletjos de publicitat. Per què no fan fotos? I diu, faré fotos per publicitat. Vaig a provar. Uh-huh. I això va ser el començament.
Aquest va ser el començament i el que us va fer més coneguts a nivell, jo crec, estatal i internacional, va ser el famós anunci de les bombolles de Freixenet, que va ser idea teva, això.
Sí, de fet... Tot ho paríem a la part.
Sí.
El que passa que sí, que la primera puntada va ser la meva. Encara me'n recordo que quan estava a la meva taula vaig córrer al seu despatx i vaig dir, ja lo tengo.
Ja tinc la idea, no?
Sí, i a partir d'aquí ja va ser una feina comú, molt entusiasmada i molt, farem això, farem allò, les vestirem d'aurat. Les primeres van ser vestides...
Com amb una mena de mallot sencer,
sí,
no?
Com sí. Uns leggings fins al coll.
Exacte, amb passamuntanyes i tot. Em sembla que tenien el cap tapat
i tot. Sí, sense cabell, diguem.
Hem vist anuncis aquesta tarda d'aquesta època, si recordàvem.
Ja.
Mira, si de fet, si vols, tenim un fragment d'aquell moment.
La burbuja Freixenet les desea felices fiestas.
Ja. aquella música que tots recordem. Quants anys va durar aquest anunci? Amb diferents persones, perquè clar, van veure Penélope Cruz, van veure molta gent, Penélope Cruz dalt d'una ampolla de Freixenet volant.
Sí. Mentre parlava amb Tom Cruise.
Tot al mateix temps, Demi Moore, vull dir, moltíssima gent va passar per aquest anunci.
Jean Kelly,
no oblidem a Jean Kelly. Sí, quina meravella,
I Pierce Brosnan.
Jean Kelly, que em sembla que et va dir que ell no venia a fer l'anunci, sinó hi ballava.
Sí.
És bé.
Així va ser.
Així va ser,
Sí, sí, i va ser meravellós treballar amb ell, perquè li van fer una escalinata, per exemple, un detall, una escalinata de com 30 esglaons, que té, corbada, molt difícil. Quan la va veure de lluny, dic, jo per aquí no puc baixar cantant.
Clar, perquè ja tenia com 69 anys, em sembla, quan va fer l'anunci.
Sí, ho saps tot.
Sí, m'he estudiat, tota la tarda.
I bueno, i el dia següent havíem de rodar, i el dia següent estava l'escala nova amb l'alçada dels esglaons que ell volia. Es va quedar amb la boca oberta i va dir, qui ha fet això? I va anar a saludar al jefe de producció, li va agafar les dues mans i li va dir, això a Hollywood no hauria sigut possible.
Doncs amb la Karen Leys i el Paul Dupont-Més sí que era possible, no? Aquest equip sí, que va durar durant tant temps, sí, que vau fer aquest anunci, però que a més eren moments, clar, ara tu ho podem dir, va ser idea teva, però era un moment, el de la publicitat, on les dones només tenien el paper, i perdona'm així que t'ho digui ràpid i malament. D'ensenyar cuixa.
Sí,
és a dir, les dones no estaven com ens pensant. Com ho vas viure tot això, tu? Perquè clar, tu tenies les idees moltes vegades, però després no les podies vendre, o potser no et feien cas quan les venies?
No, però era més pràctic passar-li al Leopoldo.
Ah, sí?
Sí, però a mi no em feia res, eh? Jo el que volia és que es fes.
Ja.
I ell, moltes vegades, millorava la meva idea. O jo millorava una que havia tingut ell. O sigui,
clar, però
era
mirat,
un binomi perfecte.
Clar, però mirat en perspectiva, tu creus que, per exemple, si tu haguessis dit, jo he tingut aquesta idea, quan teníeu potser allò, la reunió amb els de l'empresa...
Hauria sigut un error.
Vale, perquè no volien que les dones tinguessin idees.
No, encara no estava madura la cosa, saps? I, en canvi, pues, jo vaig ser una mica un exemple per altres noies joves que volien fer publicitat. Jo les vaig animar sense fer discursos, vull dir, no? Amb la meva feina. I a més, jo no...
Vols dir que el món encara no estava preparat per dones com la Karen Leys?
Bueno, per donar aquestes passes, no?
Clar, per donar les passes de que tu fossis la que diguessis, això ha estat idea meva.
Sí.
Però bé, la cosa és que tu...
No, però és que potser tampoc ara ho hagués dit.
Ah, no?
No, perquè era molt binomi.
Ja.
Reconec que va ser meva, i ell, si estigués assegut aquí... ho diria amb més ardor que jo, no? Es compenetrava moltíssim.
També potser era una qüestió de que a tu t'agradava potser estar en, no sé, a les bambolines, no?
Sí,
les bambolines.
Sí, és molt més còmode.
Sí.
Sí, i a més que pots concentrar-te millor, no tens coses superflues, no? I després que, bueno, a mi el que més m'interessa és fer la feina ben feta. Això és el premi per mi, saps?
Queda claríssim.
Sí. Tu juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada.
No m'importa nada, diu la cançó de Luz Casal, però a la Karen Leys li agrada la feina ben feta.
Sí.
O sigui que aquesta part la tenies, no, i la segueixes tenint.
No m'importa nada de lo que em ve de fora.
Exacte.
No, però no, sí, nada tampoc, però ja, és una manera de parlar.
Ara que parlàvem d'aquestes bombolles de Freixenet, no, i que va ser com de les primeres feines que us va donar, doncs, molta projecció, tu per això em sembla que no volies que fossin només unes noies sexis. Aspiraves a alguna cosa més?
Sí, volíem que fossin com uns, és que no se m'ha acut la paraula, com uns petits fullets, fullets, saps? I, bueno, com eren dones que moltes medien 1,80, perquè les volíem maques de figura i que sapiguessin moure's, havien moltes burbujas que no eren precisament guapes, però emanaven.
Alegria, no?
El càsting el feien per lo que emanava cada noia.
Jo he sentit a dir que tu ets molt bona amb els càstings. O sigui que tu tens molt ull i, de fet, amb les bombolles va anar arreu d'Espanya i tu decidies a qui triaves i per què.
Això sí. Sí,
i volies això, aquesta alegria, no?
Volia que tinguessin ganes de comunicar que eren una bombolla, saps? I, és clar, les que anaven només per el seu perfil bo i tot, ja no
ens interessaven.
No.
I això de fer càstings ho continues fent o què?
No, ara... Bueno, al metro.
Al metro?
Al metro faig.
Per què?
Perquè és un vici que tinc de dir, mira, aquest aniria bé per no sé què. I aquesta dona li treuria els cabells d'aquí i serviria per... És una vocació.
Vale, ara no et pregunto per què serviria jo.
Saps com em deien les burbujas?
Com et deien?
L'escàner.
L'escàner, quina por. Sí. Bé, quan s'acabi l'entrevista ja et preguntaré per què em veus a mi, per un anunci de què. Escolta'm, aquesta manera de també observar i de ser observadora, potser ja venia des de petita, i és una cosa que suposo amb la que vas estar des de petita, allò, perquè això jo crec que un hi neix, amb aquest sentiment.
Sí, un hi neix i a una... l'eduquen per només mirar, perquè el meu pare era molt, molt sever, molt rígid, era boníssima persona, ho vaig de dir, no era un ser... era fantàstic, però com pare...
Era seriot.
Va ser molt dur, va ser dur, no seriot, dur.
Sí, dur.
I em feia callar a cada moment. I llavors jo havia d'endevinar. I t'acostumes a estudiar les cares, que si l'angle de la boca està així és que bua malament, si és cap allà és que pots fer una brometa, si la mirada és no sé com, cuidado, no?
O sigui, tenies por al teu pare, pràcticament.
Sí, tenia por, sí.
I com és això? Perquè el teu pare, tu venies d'una família, vens d'una família alemanya,
sí.
Els avis també ho eren.
Sí.
De fet, els avis havien viscut unes vides molt dures, havien passat la Primera Guerra Mundial, la Segona...
Sí. Sí.
Tu creus que el teu pare, d'alguna manera, havia heretat tota aquesta tristor o aquesta...
El meu pare, que era super bona persona, i ho diré les vegades que calgui...
Sí.
Però no sabia el que era educar una filla. Estava preparat per un fill. I al tenir una filla i després una altra, va tenir dues, creia que les dones eren el que creia el seu propi pare.
I què eren les dones?
Que era bueno, un accessori de l'home. I el meu pare... amb els anys es va convèncer que estava equivocat. Però els primers
anys... Home, amb una filla com tu, ho va veure ràpid, no?
Bueno, no. Li fastidiava molt que jo fos tan preguntona. I al final vaig callar, perquè cada vegada era un... Mm-hmm. Bueno, tu te calles i... Bueno,
aquelles coses de l'època, no?
Perquè jo lo digo.
Clar. Sí. Allò de la severitat aquesta del patriarca de la família.
Sí,
no?
Però en el fons és inseguretat. És la incapacitat de dialogar, no? Perquè, bueno, jo he procurat dialogar amb els meus fills. De vegades he sentit després de grans que he dialogat massa seriosament que hagués anat millor que digués ara me haces esto i ja està.
clar, que has estat massa pacient.
Argumentar massa, no, eh?
Tampoc, no ho recomanes.
Un fill meu em va dir un dia, després d'un sermonet d'aquests, va dir, però rínyeme, rínyeme. I acabem d'una vegada.
No? Clar, tots volem el que no tenim, no? M'imagino. Sí. Clar, havies nascut amb aquest pare, doncs podríem dir rígid, però la teva mare era una dona que havia arribat a Espanya per aprendre castellà.
Sí, sí.
I per aprendre francès. Vull dir, vol dir que tenies una àvia, que estem parlant d'una àvia dels anys, no sé, vull dir, del segle passat, no? Que era una dona que el que volia és que la seva filla fos una dona independent.
Sí, sí, no. Aquesta àvia era genial. Era súper adelantada, súper... Era com una empresària de l'hogar, però amb una visió, una perspectiva molt ampla, no? I no volia que la seva filla acabés sent la doneta d'un senyor i prou. Volia que fes alguna cosa més, no?
I la teva mare se'n va anar a París, tinc entès.
Sí, va estar un any a París.
I també després a Espanya a aprendre l'espanyol, que suposo que és on va conèixer el teu pare.
Sí, es van conèixer a la plaça Catalunya. Ella va arribar amb un nòvio alemany i, bueno, pues va deixar aquest nòvio i es va casar amb el meu pare. I els dos van construir la seva vida amb moltes dificultats, perquè la única bomba de la Legió Còndor que va caure sobre Barcelona, la metralla va caure sobre la casa seva.
Què dius?
Sí.
Però estaven dins casa?
No, ja havien marxat. La bomba estava destinada a algú altre, no? Però, bueno...
Clar, havien marxat a un altre lloc d'Espanya.
A Sevilla, sí.
A Sevilla.
Sí.
I la cosa és que ells van voler tornar a Barcelona. Entenc que van voler tornar a Barcelona i quan van tornar es van trobar que la casa estava destruïda.
No, ja ho sabien, ja es van assabentar.
Sí.
I, bueno, van trobar una altra casa millor al mateix carrer. I allí, al carrer Puiget, he viscut fins als 24 anys.
Mm-hmm. Allà tenies un jardí, també.
Sí.
I em sembla que et deien, surt fora, que estàs tot el dia llegint.
Sí, exacte, sí. I em deien, otros niños no tienen un jardín para jugar. Això, no ho vull. Jo estava farta de sentir-ho dir, no? I, bueno, em confinaven al jardí, que és on vaig començar a provar totes les fulles de les plantes i vaig veure amb molta curiositat que unes eren dolces, altres molt amargues, altres...
O sigui, et menjaves tot el que trobaves al jardí?
Sí, sí, sí.
Com una gallineta?
Provava. Mordisqueava i,
sí?
I vaig descobrir que...
No vas acabar amb urgències, eh?
Que el gessamí era diví menjar-t'ho.
Sí?
Sí.
O sigui, perquè m'imagino que això va ser la llavor, mai millor dit, de després el teu interès per la cuina, etc. Oi?
Sí, sí. Però els meus pares estaven en la mateixa línia, perquè estaven sempre treballant al jardí, la meva mare cuinant meravelles amb moniatos i patates molt dolentes, que a la postguerra és que no havia res de res, no? I el meu pare va comprar un panal de mel a l'Alcàrria.
Què dius?
I li enviaven un bidó ple de mel que la meva mare havia de fondre.
Sí, sí.
Perquè arribava dura com una pedra. I el bocadillo del col·legi era sempre pa amb mel. Era horrorós per mi.
O sigui, tu veus la mel i pretes a córrer ja, eh?
No, ara ja.
Ara ja t'has
reconciliat. Sí, sí. Sí, sí.
No soy de nadie, no tengo dueño, canta Alaska. Per què t'agrada tant aquesta cançó, Karin Leis?
Per això, perquè sempre he pensat que jo no valia menys que els nois de la meva classe, perquè jo anava a l'escola alemanya, que era mixta, i érem iguals. I això ho he tingut sempre. I quan vaig sortir de l'escola alemanya i vaig enfrontar-me a la universitat, vaig veure que no, que altres no pensaven el mateix.
Clar, és que tu, per exemple, estudies filosofia i lletres, sí. Ho hem dit al principi, amb Vázquez Montalbán, sí. I molts més.
Sí.
I clar, en aquella època, entre que hi devia haver poques dones a la facultat...
Poques.
I a més, clar, tu parlaves d'una manera absolutament normal amb els teus companys, sí. I això no s'entenia.
Sí. No.
Això era una bogeria.
Això era com una pista falsa.
Clar.
Era com que jo volia lligar o no sé, però és que jo era absolutament ignorant d'aquest efecte.
Perquè, clar, venies d'un col·legi mixte, sí, i per tant tot això, sí, no hi havies pensat, no?
No, què va.
I et vas posar en algun embolic per culpa d'això o què?
Sí. Bueno, no em vaig posar, em van posar.
No, ja m'imagino.
Bueno, no sé si explicar-ho, però un company de classe em va clavar una bufetada per anar a prendre el cafè amb un altre company de classe al bar.
Perquè es pensava que, com havies parlat abans amb ell, tenia algun dret sobre tu.
Pues no ho sé,
mare
perquè
meva.
No el tenia. I a més,
ja.
No em podia agradar menys.
Ja.
El que passa que li feia cas perquè era molt lletxot i no, tampoc el podia discriminar, no?
Clar.
I era amable amb ell. Però, bueno, ho va interpretar fatal. Bueno, doncs el que sí que vull explicar és que em vaig anar al degà amb molta dificultat, però vaig dir, això, algú ha de saber que m'ha passat això en la casa madre esta, no? I encara és el moment que el degà ha assegut a la seva immensa taula del deganat, em digués alguna paraula. Feia cara de algo habrás hecho.
Yeah.
I mirava a un costat. No em mirava mai a la cara. I quan vaig acabar esperant que em digués alguna cosa, al final vaig dir, bueno, me voy, no? I això encara avui em sembla escandalós.
Et subleva, eh?
Sí, em subleva molt.
A més, tu venies d'aquesta família que havíem dit que havia viscut tot el que representava la guerra, no? I que en algun moment jo crec que fins i tot pensaves que la guerra era un estat natural. O...
Sí, ho vaig pensar molt de temps.
Exacte, però clar, no imaginaves que en el lloc de la saviesa i de l'aprenentatge et passarien aquestes coses.
Sí, no.
La teva família era protestant,
sí.
I això també de joveneta va ser una cosa que no es va entendre gens aquí.
No, ho havies d'amagar una mica, no? Perquè tothom era supercatòlic, tothom anava a missa, molts anàvem cada dia al barri, no? Aquell barri sap el que fa l'altre, no? I no, aquests són, però és clar, com són estrangers. Bueno, era això. I és clar, al meu col·legi havia de tot, no havia cap problema. Però quan vaig anar a l'Escola Municipal de Música... Allà se'm van tirar a sobre quan un dia ho vaig dir i em deien, oi, és pecado, oi, escolta, aniràs a l'infern, nenes de 7, 8, 9 anys, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, i bueno, em va traumatitzar una mica, no? I aquestes nenes totes portaven dues trenes, totes, com uniformades, i jo només una. Al mig, i perquè a la meva mare li agradava més una sola trena, no? I reien de mi. Bueno, era un bullying discret, però dolorós.
Clar, m'imagino, perquè més en aquelles edats tothom vol ser igual que els altres,
sí,
i no es vol diferenciar. Però tot i així, diguéssim que ser protestant t'ha portat coses bones aquesta vida,
sí.
I t'ha donat una manera de viure i d'entendre el món,
sí.
Que són molt importants per
m'ha
tu.
M'ha ensenyat, sobretot, el respecte a l'altre. Que no, jo no sóc important, sóc igual que aquest. I a no mentir, almenys a casa meva, i la cultura de l'esforç. I això, que era molt dur durant l'aprenentatge, ara ho agraeixo molt. perquè m'ha fet una persona com que puc dormir tranquil·la. No tinc de, com es diu, deudes,
remordiments o
no tinc deudes amb ningú.
Clar, clar.
Saps? Perquè
estàs tranquil·la.
No he tret res a ningú.
Dors tranquil·la.
Sí,
i tu creus que això és gràcies al protestantisme?
Bueno, a una manera de procedir recta. No?
I també una cosa que em sembla que és molt teva és aprofitar-ho tot.
Ah, sí. Sí, sóc una malalta. Sí.
De què?
Bueno, que aprofito, pues, ara estic molt bé, ara. Però ho interioritzo, saps? No estic només de pas i tal. Estic disfrutant de tu. Estic contenta que em parlis tan bé. O sigui, sóc una golafra d'estar bé.
És bonica aquesta imatge, no? Bueno. Golafra d'estar bé i també de les coses materials. És a dir, a casa teva trobarem de tot.
Sí.
Paperets, sí. Coses que guardes, perquè sempre sí. Alguna cosa et pot
I
fer servei.
I com ho saps tot això?
Jo perquè he estat estudiant i tenim la Roser Parera, que m'ha fet aquí un informe pericial que ni la policia de la Laietana, això.
Bueno, és que jo també he allargat bastant, eh?
Sí?
Perquè sí, és que m'agrada explicar coses... Perquè jo mateixa no m'havia adonat de moltes coses, saps?
Em sembla que també escrius sí. Moltes vegades, a part dels teus llibres de receptes de cuines, que sí. Són meravellosos. Mm. Jo el llibre de verdures el tinc rebregat per tot arreu.
Ja, que
aquest
bé.
Aquest primer,
que
perquè l'he fet servir
és
moltíssim.
És la millor imatge que em podies donar.
No, saps per què? Perquè jo sempre era molt enemiga de la mantega i tu me l'has fet estimar.
Ah, sí?
Karen Lace em va fer estimar la mantega. De veritat t'ho dic.
La mantega, et refereixes a la mantequilla.
Sí, 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 vale. Absolutament.
Perquè a mi la mantega de porc també m'agrada molt.
Tot. Sí. Sí, amb tu ho he descobert tot.
Ah, bueno, que bé.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si no. Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo esa niña sí, no. Esa no soy yo.
Esa no soy yo, parlant amb Karen Lace, aquesta, vaja, és un tro, aquesta dona publicista, m'ha mirat amb cara de què diu, però sí, tu n'ets conscient, no, de tot el que has fet?
Bueno, ho veig com un canvi molt interessant, no?
Un canvi interessant, comprem-ho. Uh-huh. Si no eres esa, qui ets, com diu la Maritrini?
Bueno,
o qui es pensaven que eres? Perquè, clar, m'imagino que tu devies ser una dona molt guapa, encara ho ets, una dona molt guapa, rosa, molt, molt model.
Sí, lo de rosa venia molt, en aquella
època. Sí, en aquella època.
Sí.
Alta, prima, de fet, la gent que vulgui saber com eres tu de jove, que vagi, per exemple, a la truiteria Flash Flash, sí. I veurà les imatges de les parets, veurà que ets tu, yeah. Que eres com aquest model, podríem dir, yeah. Molt de l'època. Yeah. De fet, la gent es pensava que era Teresa Gimpera, però ets tu.
Sí, sóc jo, sí. Sí, sí, ha passat sempre això, eh?
Sí.
Bueno, perquè ella era coneguda com model, la model de Catalunya, no? Yeah. I jo no era coneguda en aquest sentit, perquè jo no he tingut mai vocació de model. He fet de model per Leopoldo Pomés, per ell, perquè jo entenia les seves idees. I jo no era
però ni... l'hauries volgut fer per un altre,
és que no he pogut. Ho he intentat,
ah,
no,
sí?
M'ho han demanat, uh-huh. I sóc com un estaquirot, saps? No,
no et sortia quan no estaves en confiança.
No hi ha la comunicació,
clar,
i
clar.
Jo sabia el que ell volia i llavors, clar, saps?
Sí. Però que
jo
vull
no
dir...
era tan guapa tampoc, tenia unes dents de... com es diu? Euga.
Escolta, una cosa, ara no ens tirem coses a sobre que no ens interessa. Això és Les dones i els dies, i aquí les dones ens les estimem molt. No, però jo sí que penso que en aquell moment, als anys 70, finals dels 70, aquí a Barcelona eres el que podríem dir, el que es deia una sueca, que tu eres alemana, però eres una sueca per el...
Una guiri.
Exacte, sí. Pel mitjà senyor espanyol del moment.
Llavors,
a més, coneixes a Leopoldo Pomés, que amb 17 anys...
Bueno, amb 17 anys el vaig conèixer.
I com us vau conèixer?
Al carrer.
Al carrer? Què va dir, Rubia?
No, jo estava esperant el 24 per anar al tennis de la Salut i de sobte noto com una pressió i miro i hi ha un tio altíssim mirant-me amb un descar tremendo i jo vaig pensar, bueno, si aquest puja al tramvia jo baixo. Sí, perquè és que tocaven molt el tramvia llavors, perquè anaven sempre molt plens, no?
Bueno, tocaven no perquè anessin plens, et tocaven perquè et volien tocar.
Sí. No. Apretaven els dits, diguem.
Exacte, et pessigaven, no?
Sí. I vaig veure que no pujaven al tramvia i ja em vaig oblidar. I després de 40 minuts baixo del tramvia, final de trajecto, sento un soroll, porta d'un cotxe i qui baixa, el gegant. I llavors va ser una persecució cuesta arriba i fins que...
Ell amb el cotxe i tu caminant?
No, ell a dures penes corrent darrere meu, perquè ell no li agradava gens córrer. I a mi no em costava gens, no? I al final em va adelantar i ens vam... Bueno, em va dir, senyorita, jo soy muy tímido.
Home, no gaire, no?
No, jo em vaig posar a riure, però molt sorollosament, i es va trencar el gel. I llavors vam començar a parlar i físicament no em va treure gens, però tot el que em deia, em parlava amb entusiasme, les idees que tenia, és que vam estar parlant molta estona i vaig pensar, aquest l'haig de conèixer més.
Quin liant té.
Sí, i mira...
El vas conèixer bastant, no? Com 40 anys o molts, no? Sí. I vau tindre 4 fills i van passar moltes coses.
Sí, moltes coses. Moltes. I moltes, la majoria molt bones i les dolentes molt dolentes, però que se superen quan no deixes escapar coses bones. Perquè...
Què vols dir amb això?
Bueno, vull dir que ell... Li agradaven altres dones, també, no? I això, pues, feia que com parella la cosa trontollés. I per mi va ser molt dolorós, perquè jo soc superfidel. I encara que em puguin agradar altres homes, que d'això hauríem de parlar. Que abans els homes deien que les dones no tenien cap desig. Escolta!
Això no és veritat, eh?
No és veritat. Bueno, això va ser una discussió que vam tenir fins al final.
Que les dones no podíeu tenir desig.
No és que no poguéssim, és que no érem igual en aquest sentit. No teníem fisiologia.
Que hi havia... clar, que si ell era un caçador, era per un tema biològic, oi?
Sí,
que tu eres una recol·lectora.
Sí, exacte. Bueno, total, que després vaig pensar, quan ja ens vam separar, vaig pensar, és que té tantes coses bones, aquesta persona, que això no pot quedar així, no? I per això vam ser tan bons amics. Que jo, inclús, quan la tercera dona que va tenir així una mica fixa, jo estava contenta perquè el cuidaria, perquè ja ell no estava gaire bé, no? O sigui, que jo m'alegrava que tingués algú al costat, saps?
Això és gelosia zero, eh? D'un riu tant d'això d'ara, de les parelles obertes.
Ja. No, jo la gelosia la vaig aparcar molt aviat perquè vaig dir, amb aquesta professió et moriràs si mostres gelosia, no?
Clar.
No pot ser. I, bueno, un treball que vaig fent, vaig anar fent, no?
Vas aprendre, d'alguna manera et va obligar a fer-lo si volies continuar l'amistat, no?
Sí, 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 és que volia, volia perquè m'interessava molt i ell em va treure de mi moltes coses que jo no hagués fet mai si no hagués sigut per l'ànim que em donava ell. Em va treballar molt sobre mi i això no puc oblidar mai. I a sobre era una persona molt, molt, molt bona. Jo crec que no va fer, excepte a mi, no va fer mal a ningú.
Home, fortes declaracions, excepte a mi no va fer mal
no,
a ningú.
No, però ja. A mi s'ho podia permetre.
Ja eres de casa, no?
Sí.
El que passa és que han passat molt de temps d'això, Leopoldo Pomés ja no està en aquest món, al final de la vida es vol tornar a casar.
Sí.
Això ho has d'explicar. Què va passar aquí? Vas perdonar-ho tot i vas
no,
dir...
No, és que no. Jo, quan estàvem separats, jo li deia, Poldo, jo sóc incondicional. I ell estava tan agraït que li digués això, que, bueno, que el resultat va ser que, bueno, com tancar un círcul, no?
Sí. El que jo pensava ara és què has après tu de l'amor amb ell? És a dir, amb tota aquesta història que us ha passat, perquè crec que, en general, si expliquéssim aquesta història a moltes altres dones i homes, dirien, home, me l'ha fet, doncs qui la fa que la pagui, no?
Sí, no.
I en aquest sentit, vosaltres sou com un model de com d'entendre's, perdonar-s'ho tot, o tu, clar, jo no conec la seva part, no sé com ho veu ell i com ho va viure, eh?
Ell pensava com jo sense dir-ho. O sigui, tenia madera per acceptar la meva forma de veure-ho, no?
I veient això, clar, a mi em fa moltes ganes ara aprendre moltes coses de tu, perquè això que estàs dient és molt valent, no? Tenir aquesta força com per mantenir-se al marge, però estar allà.
Sí, sí. Si haguessis... Però és la diferència entre amar i querer. Que... L'altre, tu no ets propietari de l'altre. Ha de ser ell que et vulgui estimar i només et voldrà estimar si tu no li fas pressions. En el cas meu, parlo,
sí, 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 sí.
Que els dos teníem, bueno, bona encarnadura.
Clar, jo ara volia preguntar, escolta, què li diries a les teves netes, no? Per exemple, de com estimar, de quina manera estimar, però crec que m'ha respost.
Ja. Yeah. Sí, bueno, jo crec que la família l'ha anat bé. La manera que ens hem comportat, tant ell com jo.
Que els divorcis no sempre han de ser...
No, ruptures.
Unes ruptures tremabundes, no?
És una ruptura en un cert aspecte, però per mi la família ha estat sencera sempre.
Claríssim.
Ponte que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo.
Va.
Más se mueve y tambalea. Malamente. Sí, sí. Malamente.
Malamente. També Rosalía ens ha triat la Karin Leis, aquesta dona de 88 anys i 200.000 d'experiència, perquè avui ens estàs doncs, explicant tota aquesta vida tan fascinant que has tingut amb la teva parella, amb el pare dels teus fills, però també tot el que has après al llarg de la vida, perquè hem dit que et vas fer publicista per atzar, quan tu en realitat el que volies era canviar l'escola, vull dir, sí, vas dedicar sí. La pedagogia perquè no t'agradava com era l'escola i vas acabar fent de publicista, però quan ja et jubilaves, tornes allò de la infància, a les herbes del jardí,
sí, sí.
I et dediques a fer llibres de cuina. A veure, com va anar això?
Mira...
I a més, els teus llibres de cuina són molt apreciats pel món de la gastronomia.
Ja. Sí, he tingut elogis molt, molt estupendos.
Sí, sí, per això t'ho dic.
Sí. No, tot va venir perquè jo tenia una clientela familiar que li agradava molt menjar. El meu sogre era un sibarita, però era un sibarita de les coses senzilles, o sigui,
una bona truita,
unes mongetes amb patata. El punt era, havia de ser aquell, i la patata havia de ser, bueno, i l'oli, no sé què. I esclar, jo vaig començar el matrimoni sense tenir ni idea de cuinar. I em vaig posar les piles i vaig anar a buscar, com tot ho havia après dels llibres, o quasi tot, vaig baixar a una papereria que havia al barri, i només tenien un llibre de cuina, que era La teca d'Ignasi Domènech.
Mític.
Sí, em va ajudar molt als començaments. I és el primer llibre que he llegit en català.
Perquè, clar, tu no l'havies estudiat ni a l'escola.
I em va animar moltíssim a seguir llegint en català, i he llegit moltíssim després. Bueno, total, que com els meus clients eren el meu marit i el seu pare, que els celebraven qualsevol cosa que em sortís bé, pues jo anava acumulant receptes i al mercat escoltava, preguntava de la carn i a les senyores que compraven.
I també anaves apuntant tot, fes targetes.
Sí, i llibretes, unes començades, altres eren papers, bueno, tot en una caixa, com treballava molt i tenia criatures, no tenia temps d'ordinar-lo. I un dia vaig dir, bueno, i sobretot em fixava en les verdures, perquè no em podia creure que les bledes només es podien cuinar amb patata. Volia que averiguar com més es podien fer. I un dia em vaig posar a ordenar tot això i vaig fer monogràfics de cada verdura, i per Nadal li vaig regalar als meus fills, que ja tenien parella. I...
En plan, a veure si us espavileu, eh?
Sí, i van dir, mama, això ho has de publicar. Jo, anda, ja. I al final em van començar i ho vaig oferir a una editorial. Em van rebre, sí, muy bien, gracias. Tal.
Gràcies, senyora.
Sí. I als 10 dies em van trucar. Oye, que nos interesa mucho, ¿eh?, lo que nos has dejado y tal. Y mira, ya está.
I fins avui. Sí. I quants llibres? 7 ja n'has escrit.
7? Què vols dir, 7?
7 no. Llibres?
No.
No?
Bueno, un llibre sobre la vida del barri, no?
Sí, però vull dir que dos grans receptaris, podríem dir.
Sí.
Però llavors, vull dir, no has parat d'escriure.
Bueno, ara estic escrivint La vida dels meus pares.
Uau.
Sí.
I també ho publicaràs, això?
No.
Vols publicar?
Ho faig per la descendència, perquè m'estan preguntant coses. Fins ara no els interessava saber gaire res dels meus avis i tot. Ara sí. I, esclar, com vaig guardar tota la correspondència que teníem d'ells, dels anys 30 i 40 i tot, ho estic posant en ordre i, bueno, tinc 186 pàgines escrites.
Fins ara. És la història del segle XX, eh? La història,
sí,
de la teva família.
Sí,
podríem,
sí,
dir, en el sentit,
sí, d'una família normal. Vull dir que no són herois amb majúscules, però van ser herois de com ho van fer tot. És que una admiració brutal tinc per ells. I una cosa que volia dir, que el meu pare, que era tan antipàtic amb mi, diguem, no? Tothom l'estimava, però d'una manera, tot el barri, els treballadors que venien a casa quan s'havia d'arreglar alguna cosa, els col·legues. I un dia, enmig d'una reunió a casa meva, es va aixecar i va dir: nosotros no volveremos a Alemania. Això en alemany, no? Perquè els catalans són com nosaltres. I jo em quedo aquí.
I això què volia dir? Que els catalans són com nosaltres, què significava pel teu pare?
que se sentia molt bé.
Com a casa.
Sí, sí.
Escolta, ara que m'has parlat d'Alemanya i que parles d'aquesta història que estàs escrivint de la teva família, anem a sentir... Sentim aquesta cançó meravellosa de Fuch mich soll rote Rosen regnen.
Sí.
Mit 16
Ay, sí.
sagte ich still. Ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte...
Em sembla que és una cosa així de per mi podrien ploure roses, oi?
Sí. Vull ser molt important, vull ser molt gran, vull ser tal, i per mi han de ploure
roses,
roses
del cel.
Sí, vermelles.
Què és per tu ser important ara que estàs en el teu jardinet de l'Empordà? Què és l'important per tu cada dia?
Gaudir del que m'envolta, del que tinc, i treure el màxim partit. I si el meu veí, que és una mica així, no molt simpàtic, si li trec un somriure, doncs pues mira, disfruto molt.
Doncs escolta, ens agrada aquesta imatge. Nosaltres també hem somrigut i hem rigut aquesta sí. tarda amb tu. Moltíssimes gràcies, Karin Leis. Nosaltres ho deixem aquí. Ens fa molta il·lusió acabar el programa d'aquesta temporada amb tu. I jo m'acomiado de tots els oients. Us desitjo bon estiu. Aquest programa que hem fet, atenció que la llista és llarga perquè ha anat i ha vingut molta gent aquest hivern aquí a Les Dones i els Dies. Roser Parera Moragues, Mireia Dalmau, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, David Bueno, Anna Ayala, i evidentment Ferran Badia. Sense ell jo no faria res aquí. I qui us ha parlat, Montse Virgili. Ens acomiadem fins la temporada que ve, si algú vol. Bona nit.
Sollte sich sanft verhalten, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollt mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will, ich will.